Tenim amb nosaltres el director del màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor de la Facultat de Comunicació i, com va apuntar Ricard Ostrella en una entrevista que us recomano moltíssim, que li va fer al suplement de Catalunya Ràdio aquest mateix any, el professor dels periodistes d'aquest país. Ell és en Xavier Giró. Xavier Giró, bon dia.
Bon dia.
Bé, m'agradaria, primer de tot, com a una mica institució dins de la formació de periodistes, com valores l'actuació dels mitjans el 17 d'agost de l'any passat?
No tots els mitjans van actuar de la mateixa manera, no? Alguns van ser, em sembla, força rigorosos i curosos de fer una informació que no fos alarmista ni demonitzadora dels nois que van fer els atemptats, una informació que va ser solidària amb les víctimes, que va valorar les coses positives, no? La solidaritat dels que els van ajudar, la reacció dels cossos de seguretat. També van criticar que els cossos de seguretat no ho impedissin abans, però són coses molt difícils aquestes, no? O sigui, una sèrie de mitjans ho van fer força bé. Però va haver-hi altres mitjans que no tant, va haver-hi mitjans que van jugar una bassa molt, un joc molt alarmista, amb les fotografies sobretot. És una cosa difícil de resoldre, perquè les imatges hi són, els fets van passar, i els que ensenyes i què no ensenyes, o què mostres al públic, és una decisió difícil de fer. Però que s'ha de pensar amb responsabilitat, sobretot de cara a les conseqüències de mostrar unes imatges o unes altres, no? I hi ha diversos criteris. Hi havia el criteri de la respecte a la privacitat, que no només és per respecte a la privacitat de les víctimes, sinó també perquè en reproduir segons quines imatges es multiplica el dolor de les víctimes, dels supervivents, dels morts ja no es multiplica res, no? I això no, jo crec que molts mitjans no ho van tenir en compte. Fins i tot diré una cosa que sonarà heretgia, no? Però el premi Ortega y Gasset de fotografia va ser una fotografia de primer pla de les Rambles amb uns quantes persones mortes a terra. Per mi era una fotografia groguista, fotografia alarmista. Se'n podia haver fet altres de menys impacte emocional. I això de l'impacte emocional també és discutible, perquè una certa necessitat de transmetre el dolor que s'està patint hi és, no? I és just que es transmeti aquest dolor, no? Però quan hi ha un sobreèmfasi sobre aquest dolor, això ennuvola l'enteniment. No permet pensar, no permet reflexionar. Si tots reaccionessin sempre que tenim un conflicte, un dolor, de manera visceral, seria terrible. I justament quan és més gran el dolor és quan és més necessari ser solidari, però pensar com reaccionem, no? Què fem? Què és el millor que hem de fer per la societat? I quan hi ha una sobrecàrrega d'imatges emotives, això es fa molt difícil.
Has parlat de responsabilitat, del paper clau que juguen els mitjans en la nostra societat, i sobretot en un dia tan important com era el 18 d'agost, després d'aquella barbària, hi van haver-hi mitjans que no van ser a l'alçada, potser, a nivell d'imatges gruistes, com has apuntat.
Sí, es van fer imatges de primeríssims plans, es reconeixien les víctimes, detalls que són molt emocionals, i això no era necessari, es podia transmetre el dolor, sobretot amb la combinació de text i imatges, no és només una imatge. Les imatges no diuen mai soles, diuen perquè les associem amb un coneixement del que ha passat, no? Però hi havia imatges, per exemple, que eren poderoses i que no mostraven el dolor. N'hi havia una, que potser molts oients se'n recordaran, de tres joves, una noia estava asseguda, una altra que asseguda al terra, l'altra que li tocava l'espatlla, i un que mirava al fons, no? Aquesta mirada al fons ja era la mirada de tot el dolor que sentien els presents i la gent solidària amb això, no? I era una gran fotografia i no era tan emotiva ni tan alarmista, no? Sí, hi havia mitjans que no, que van passar d'això. De fet, avui a la xarxa, si entres a mirar imatges, hi ha de tot, perquè més enllà del que van fer els mitjans, la web és un macromitjà que recull totes aquestes imatges. Però bueno, les has d'anar a buscar, no estan allà a primera vista, no? Com de fet està allò que surt als diaris o a les televisions, que és gairebé posar-t'ho. Sí, pots desenxufar, si vols, pots canviar de canal, però no és així. Sí, quan passa una cosa així, tothom busca els mitjans i mira què diuen, què està passant, i llavors t'ho trobes.
En aquesta línia del que comentaves, el paper de les xarxes durant aquell dia, el 17 d'agost, que van demostrar ser una eina més de comunicació brutal, de fet.
Clar, perquè és immediata, no?, sobretot el Twitter i, bueno, fins i tot els WhatsApps i els Telegrams. La gent busca comunicar-se com sigui, és com una inundació, això, no? Bueno, de fet, un gran virtut de la xarxa és que és molt difícil censurar-la, sí? Quan es tanca un nus n'hi ha un altre. O sigui, aquesta estructura en xarxa de nusos diferents, no? La fa molt transitable, però també molt intoxicable. És a dir, de la mateixa manera que circulen amb, podríem dir-ne, llibertat, missatges positius i favorables, missatges útils, en circulen de falsos, d'intoxicacions, de falses alarmes...
S'ha de saber utilitzar la xarxa,
sí,
no?
Això encara no n'hem après. Jo crec que encara que tenim una joguina a les mans que no n'hem après. Tampoc és fàcil, evidentment. Si fos fàcil ja ho haguéssim fet, no? I tampoc és qüestió de tenir unes regles fixes que s'apliquen i ja està, perquè això és el que tothom voldria. De fet ho fem, els periodistes també ho fem contínuament, això. Ens inventem codis i recomanacions, no? Però les recomanacions i els codis no són principis fixos, inalterables. Són orientacions de com s'han de fer les coses. En cada moment, en cada realitat, hem de considerar les diverses raons per una cosa o per una altra i llavors decidir, però adaptant-ho al moment, a la realitat, als múltiples factors imprevistos, no? Llavors, per les xarxes tampoc tenim unes regles fixes. No ensenyis això, ensenya allò. Bueno, depèn de com vagi el context, depèn de com estigui construït el coneixement que acompanya aquella fotografia. Una mateixa fotografia en molt primeríssim pla i que sola pot ser molt emotiva, perquè llavors se la relaciona amb un dolor que està present mentalment, encara que no es digui. És a dir, una fotografia mai diu sola res. O sigui, sempre remet a un coneixement, a un pensar, a un sentiment, no? Si aquest no existeix fora, no diu res. Però si existeix, que sempre existeix, ho fa, no? Bé, aquesta fotografia, el que la fa significativa, sobretot és aquest coneixement que l'acompanya, no? Quan el coneixement no està explícit, és el que la gent hi posa, i cadascú li posa el que vol, el que té més a mà i el més impactant. Però quan aquesta fotografia ve acompanyada d'un text, d'una explicació que la resitua, que diu, bueno, entenguem el sentit que té, evitem una interpretació exagerada, una interpretació fora de control, etc., llavors no és tan problemàtic. I aquestes decisions no es prenen perquè hi hagi un conjunt de regles fixes a aplicar, ni una llei que digui punt A, punt B, punt 3, paràgraf 4. Si això requereix una responsabilitat de maduració, de consideració humana, de tot el que fem normalment la gent, que és raonar i aplicar sense principisme, sense rigidesa, les decisions que creiem més adequades en el moment adequat.
Has parlat de maduració, de la peça informativa, elaborar-la a consciència i sent molt conscient del paper clau que jugues, no?
Per clar, estàs, al final de les repercussions que pot tenir, sobretot. Aquest és un element bastant... Bueno, s'ha discutit bastant, però costa molt d'assumir periodísticament, no? Costa d'assumir, lògicament, perquè prou feina té la persona periodista, no?, per fer la feina que fa, anar contra el temps, fer una cosa ben feta, que sempre és ben complex el món, no? Prou feina té, com perquè ara li diguem, però és veritat, ho sento, que no només t'has de preocupar per explicar com és el món, sinó com que la teva explicació mai és absoluta, sempre és d'una part del que tu pots, t'has de preocupar per quina és la repercussió que tindrà l'explicació que tu fas, sí? I això és alguna cosa que molts periodistes rebutgen. Diu, no, jo explico com és i després la gent ja farà el que vulgui amb la informació que rep. No és així, podem posar molts exemples, puc inventar coses que han passat, no? Però si algú sap que una persona ha fet una malifeta, robada, o sigui, un mercat, per exemple, no? I que s'està amagant en una casa i veus que hi ha 200 persones que el persegueixen amb un ànim no precisament laudatori, no? Llavors per molt que el periodista sàpiga que està amagat en aquella casa, és irresponsable dir, està amagat aquí, perquè és possible que aquella persona la linxin, no? Llavors, és veritat, sí, és un fet, sí, però no és una informació responsable. He posat un exemple artificiós, no? A vegades ha passat coses
però,
així.
Però és la responsabilitat del periodista. I en aquesta línia portem una setmana doncs veient una sobreinformació brutal en els mitjans, en tots els mitjans, sobre el 17 d'agost de l'any passat.
Sí, el que va passar. Sí.
Era necessari exprimir-ho tant?
Jo crec que no. Jo crec que aquesta forma d'informar d'aquesta última setmana i fa una mica més i tot, que curiosament gira, curiosament no, més que curiosament, gira al voltant sobretot del sumari. Sí, es va fer públic el sumari i llavors els mitjans van explotant les dades que surten del sumari. I lògicament el sumari és un sumari que investiga els fets immediats, no és un sumari polític, és un sumari incidental, és un sumari que diu quants cotxes van llogar, a quantes botigues van anar, coses així. Detalls sumarial que policialment, lògicament, no? Busquen la culpabilitat dels actors. Sí? Hi ha una demonització d'aquests nois, que va fer una cosa horrible, evidentment, no? Però centrar-ho tot en aquest... O sigui, fer-ho, donar aquest enfocament policial és una forma de distorsionar la comprensió del conjunt del que va passar, no? És lògic també que els mitjans, tots ho fan, tots ho estan fent i ho acabaran fent, diguem-ne, facin memòria d'això, ho han de fer, és una cosa que no s'ha d'oblidar, s'ha de fer memòria, però s'ha de fer una memòria reposada, calmada, políticament profunda, seriosa i pensant cap a les solucions a curt i llarg termini. Però el sumari, que és al voltant de què ha girat tota aquesta informació o altres que hi ha hagut, ha sigut només de curt termini, només centrada en aquests nois i no en el conjunt d'elements com eren les guerres, com és les vendes d'armes, com és el conjunt de l'ambient que propicia que apareixin.
És una mica buscar la deshumanització, no?, dels autors. Has dit demonització, jo fins i tot ho veig una mica com deshumanitzar-los.
Sí. No sé si la busquen, sí, però és el resultat. Sí. Saber quina és la intenció del periodista és molt difícil, el periodista o dels que diuen coses. Això és una cosa molt difícil, perquè no podem entrar al cervell dels altres. Però sí podem discutir o podem veure que el resultat de dir fixa que dolents que són, fixa's que volien fer, fixa's quantes coses dolentes volien perpetrar, no? Els desproveeix de la seva condició de ser humà. I per molt mal fet que fessin, són sers humans. I s'ha de comprendre el conjunt de factors que els van fer prendre aquestes decisions. I això no ajuda. O sigui, aquesta sobreemfatització del dolents que són, no ajuda gens, no? Fins i tot fa... per molta gent no, però per una part del públic, que té una formació encara menys política i menys global, els deshumanitza totalment, no?
De fet, més que dolents, potser són terroristes. I tu preguntes a les teves classes què és un terrorista.
Sí.
Deixa'm preguntar-te què és un terrorista avui.
Sí. Jo pregunto, la veritat és, perquè crec que és una paraula que n'abusa molt el poder. Sí? Definir un terrorista és una tasca fracassada per part de les institucions mundials. L'ONU no s'ha posat d'acord en definir-ho, ni ningú. Bueno, cadascú dona la definició que li va bé, no? Contínuament sentim gent dels governs que diu aquest és un terrorista perquè ha fet una cosa que a ells no els ha agradat, no? Terrorista és una paraula que demonitza el que s'ha titllat com això, com a tal, que per molta gent ve a dir aquesta persona no té cap raó en absolut del que diu, amb aquesta persona no es pot dialogar, aquest conflicte no es pot resoldre per mitjans pacífics, la solució només està en eliminar-lo físicament. Sí? Això és la connotació que pren aquesta paraula. I la connotació que pren, més enllà de la definició, la connotació que pren, que és la conseqüència, és el significat. El significat no està en els diccionaris, és com la gent ho entén. Què podríem dir que és un terrorista? Podríem dir que Jo penso que l'única definició que seria acceptable, i dit seria en condicional, després diré per què no, crec que no, ni aquesta val la pena, seria aquelles persones que fan atemptats indiscriminats contra la població civil. És evident que si fan atemptats indiscriminats contra la població civil serà amb una lògica, diguem-ne, política, no? Podria no ser-ho, però no és el cas. Sí, dic aquesta, perquè altres accions seran crims, seran assassinats polítics, qual cosa no els hi treu malignitat, no? Però no, no seria terrorisme. Però això no només ho fan aquestes persones, això ho han fet molts governs, per exemple, o gent des del poder, no grups petits, no grups més o menys aïllats, o no grups com va fer en el seu moment l'IRA, o com ho va fer en el seu moment el Partit Comunista del Kurdistan, no? O com molts grups han fet atemptats així, no? Però mai, bueno, mai no, gairebé mai ens és possible dir quan un estat ho ha fet, que aquest estat és un estat terrorista, no? Llavors, el que passa és que un ús totalment injust o desequilibrat del terme. De facto, només s'acaba utilitzant per parlar de grups minoritaris, no? Grups palestins, grups kurds, no? Però l'estat d'Israel no. L'estat d'Estats Units tampoc, quan ha bombardejat a Mossos. L'Aràbia Saudí tampoc. I hauríem de dir-ho igualment a tots aquests. Llavors, jo crec que és molt millor, pels dos motius. Pel seu ús no igualitari i perquè quan es diu per una part important de la població, això només significa, bueno, si sol significar la despolitització del conflicte que subjau en aquella acció, no? Crec que és millor no utilitzar la paraula terrorista, perquè ens obnubila, no ens deixa comprendre, no ens deixa parlar, només desqualifica l'altre.
És unidireccional, per així dir-ho, sí. I ve supeditat al discurs una mica occidental o del poder.
Ah, és etnocèntric. Ells sempre són els altres, els terroristes, nosaltres no. Nosaltres ens preocupem de la nostra seguretat, dels nostres problemes, del nostre patiment, i ens encega per veure el patiment dels altres, no? Això no passa a tothom, eh? Hi ha hagut manifestos, hi ha hagut el manifest de les 170 organitzacions socials i ONGs i civils que va haver-hi arran de les atemptats de fa un any, parlava d'aquestes coses, parlava dels morts dels altres ciutats, dels altres països, no? De Kabul, de Bagdad, de tots aquests llocs, i que no tothom està encegat amb això, però una part important de la població sí que ho està.
Sí, sí, és el perquè el terrorisme, o la paraula terrorista, disculpa, forma part d'un discurs, però n'hi ha dos de discursos. Tu vas parlar, no sé si parlaves, però vas parlar almenys un cop, a mi em va quedar molt marcat, de la guerra dels pobres.
Sí, va ser un dels termes amb la discussió aquesta que vam fer, no?, sobre què entenem per terrorisme, no? I quan un hi va pensant i dius, bueno, doncs, hi ha moltes formes, no? Hi ha molts actes que són titllats com a terroristes, però que alguns d'ells, almenys, dius, bueno, és que ells fan la guerra així perquè no la poden fer d'una altra manera. No tenen un exèrcit. Lamentablement han optat per la violència, molt lamentablement, però han optat per la violència com un acte de mirall, perquè veuen que hi ha una violència contra el que ells entenen que és la seva comunitat o el seu grup o la seva nació o el seu país, el que sigui, no? El seu col·lectiu. I veuen que hi ha una violència en contra d'ells. I com un joc de miralls, ells recorren a la violència també per respondre en aquesta violència. Però clar, com que no en tenen, són els oprimits, són els pobres, els que no tenen recursos, fan servir una violència com la d'aquests atemptats, no? O altres atemptats. Fan bidons, fan coses així. Per tant, d'alguna manera és una guerra dels pobres. Sí. És més coses, no? Però en part, en alguns casos és això, sí.
Parlant amb un amic després dels fets de l'any passat, ell apuntava, i no, ara no vull que se'm malinterpreti, no estic justificant res, però quan es feia el recompte de víctimes, en cap cas es comptava, doncs, els autors, que sí. Sí, però no deixen de ser una...
I tant.
Encara que fossin el braç executor, no deixen de ser una víctima.
Són víctimes, també, evidentment. Clar, que tens molta raó, no? Són el braç executor, però ells també han sigut víctimes d'això. Ells han mort, I ells i les seves famílies també són força víctimes. Hi ha hagut forces senyals de condol i de solidaritat amb les víctimes i amb ells també. Més n'hi haurien d'haver-hi, penso. Seria bé que n'hi haguessin més, en el sentit de que n'hi ha altres que només els han condemnat, no? Però ells ho han sigut. Hi havia un... saltant una mica de camp, però crec que és un exemple interessant. Ja dic, tot és matisable, és per discutir, no? Fa uns anys, quan va haver-hi la guerra a l'ex-Jugoslàvia, va venir un periodista d'una revista de Belgrat que estava en contra de la guerra, en Milos Basic, es deia, no? I va explicar que en aquell moment, bueno, els joves no se'n recordaran perquè no van viure, però els que són més grans se'n recordaran que els dolents, per entendre's, no? Era el Milosevic, però no només era el Milosevic, sinó que en un llenguatge simple eren els serbis la part dolenta i els croats eren els bons. I és clar, aquest periodista venia, no estava a favor de la guerra, estava en contra de Milosevic i dels que feien la guerra, però estava a Belgrat. I va estar el valor de dir, bueno, quan a la guerra un soldat serbi dispara, abans que el que era davant seu caigui mort, ell ja és víctima de si mateix, perquè disparar un fusell per matar una altra persona t'ha de deixar tocat per la vida. Això és una cosa molt menor, eh? És menor, però és bo veure aquesta cosa, per molt menor que sigui, perquè ja és un inici per comprendre la humanitat de l'acte, la tragèdia d'aquell acte, i veure que en cada victimari també hi ha una víctima. I aquests nois eren victimaris, però també eren víctimes. Víctimes perquè van patir, perquè van morir. Víctimes perquè van entrar en un procés brutal de deshumanització en aquesta mesura, no? De despreci d'unes vides, no?
Sí, sí, la barbària de la guerra. Tothom que hi actua és víctima d'aquesta. Víctima també de la religió islàmica. M'ha vingut al cap ara l'imam de Rubí, abraçat amb els pares de la criatura que va morir el 17 d'agost. Sí. Una imatge també molt impactant.
Una imatge molt bona per islamofobitzar el discurs, no? Perquè va haver-hi una part dels discurs present, no? Per les webs i per alguns polítics, no? Polítics o persones de renom que van posar la culpa d'aquests atemptats en l'islam, no? Per exemple, hi va haver-hi un que va dir que s'havien de vigilar totes les mesquites, no? I clar, imagina, o sigui, això crea un ambient en la població brutal, no? De persecució, de xenofòbia, islamofòbia, no? O sigui, qualsevol persona que un pugui pensar que és musulmana es converteix en sospitosa, no? Aquí estem atrapats, en part, no? Atrapats informativament i atrapats discursivament, no? Perquè, clar, els que han fet l'atemptat es reclamen de l'islam, sí? I a més hi ha un discurs islamofob de fondo, no compartit per tothom, però existeix el discurs i una sèrie de gent ho pensa, no? Llavors, clar, va haver-hi un temps en què polítics i periodistes deien atemptats islamistes, bueno, deien terrorisme islamista, ja he parlat de parlar de terrorisme i deien islamista, i deien, bueno, però és que ells es reclamen de l'islam, bueno, és el seu problema que es reclamin de l'islam, no? Quan l'IRA feia atemptats no dèiem atemptats catòlics. Ah, no, per què no? Oh, perquè com que som de cultura catòlica, llavors veiem que no és una cosa, no és per ser catòlic que ho fan, és perquè hi haurà altres motius, no? I altres motius són motius polítics, de discriminació social, no? Una altra cosa és que fos una mala opció fer els atemptats, però això és una qüestió més enllà. Llavors deia, no, és que estic dient islamista, no islàmic. Diu, tu creus que la gent del carrer, la gent normal, distingeix tan finament entre islàmic i islamista? A la que tu dius islàmic o islamista, ells veuen islam. I això, vulguis que no, lliga amb el que entenem que és una cultura musulmana, molt diversa en molts llocs, però té uns trets comuns, és una religió, no? Llavors això contamina la religió. I llavors per això hi ha molta gent ja que no diu mai això de terrorisme islàmic, no? I diuen terrorisme només, o diuen, bueno, sí, diuen terrorisme jihadista, perquè per ells això és diferent. Jo crec que no és suficient. Jo crec, bueno, quan una persona té una bona formació política, li és igual el nom que li posin, perquè entén quines són les causes, quin conjunt de factors que han pes que passi en aquells esdeveniments. Però hi ha una part de la població que no està tan formada políticament. I quan sent jihadista, sent islam. Sí? Clar, estem atrapats, perquè ells reclamen de la jihad i de l'islam, els que han fet l'atemptat. Però la BBC, per exemple, ho resol una mica enlloc, no del tot, no? Diu, l'autoanomenat estat islàmic, o els autoanomenats islamistes, o coses així. Hi ha una recomanació que diu, no diguis cap d'aquestes coses, digues Daesh, que llavors no... Bueno, és una possibilitat, però jo crec que s'hauria de fugir de dir qualsevol d'aquestes paraules que remetin a l'islam, no? Perquè ho contamina per molta gent, ja ho he dit, sí.
Tornem a la responsabilitat del discurs, d'alguna manera, no? I també m'agradaria preguntar-te ja per anar acabant, que aquest tipus de situacions, sobretot, el que fan és obrir la porta a un tipus de corrent ideològica perillosa, no? En alguns sentits, aquest...
Islamofòbia, vols dir?
Exacte, el discurs aquest de perseguir i recriminar...
Clar. Bueno, si juguem amb... Bueno, juguem, no és que juguem. Si tractem del tema de la por, no? O sigui, de la por als atemptats, la por és un motor brutal d'accions humanes, no? Això permet justificar qualsevol mesura, gairebé. Qualsevol, no, però moltes mesures en contra de la població, per el seu control, per la seva discriminació, no? Per exemple, ara, també saltant-me, no? Recordo, durant la Segona Guerra Mundial, tots els japonesos van fotre cops de concentració als Estats Units, no? Imagina't que ara, clar, per evitar els atemptats, algú se li ocorre que els musulmans se'ls ha d'aïllar. Perquè com que ve pels musulmans... Això n'hi ha més d'un que ho pensa. Sí? Tot és qüestió de crear una espiral de por suficientment gran com per justificar coses que, encara que la gent entengui que no estan bé, bueno, van som nosaltres. Va haver-hi un documental a TV3 fa uns anys, després de les detencions d'un conjunt de persones musulmanes del Raval, sí? que va ser molt discutit, perquè ja havia passat, feia un temps, la detenció del famós Comando Dixan. O sigui, a Girona van detenir unes persones musulmanes i els van acusar de formar una cèl·lula, i tot el que els van trobar va ser un dipòsit de detergent. I l'excusa era que el detergent té un component necessari per fer... Bueno, que és útil... per fer material explosiu, no? I, bueno, per allò es va desinflar, encara que hi queden algunes persones detingudes i no se sap per què, perquè hi ha secret de sumari i tot això. Bé, o sigui, aquelles detencions així, una mica grosso modo, no?, a lo bruto, es van repetir al Raval. I llavors hi havia un reportatge en què es denunciava tot això, es denunciava, posava en evidència que hi havia hagut detencions de persones que no eren sospitoses de res, que havia sigut donar pals de cec, no? El reportatge estava força bé, però en un moment determinat del reportatge va aparèixer la que llavors era, no me'n recordo com se deia, la delegada del govern espanyol a Barcelona, la superjefa de la policia, no?, i de les operacions policials. I ella, dirigint-se a la càmera, li deia al públic: sí, està molt bé, entenc molt bé aquest prejudici, cura en mirada no atacar la llibertat de les persones, no? de no excedir-nos en el control, no? Però jo li pregunto al públic: què volen? Que siguem super rigorosos amb la llibertat, o que potser ens excedim a les detencions per evitar un atemptat? La resposta era automàtica, i amb la gent hagués acceptat el que li diguis. És a dir, què vol? Prefereix que em sobrepassi, o prefereix que per puresa democràtica m'arrisqui? No. Aquest és el joc de la por, no? Això és molt difícil de gestionar.
Molt interessant aquesta doctrina de la por que apuntes, Xavi. No podem seguir parlant amb tu, hem de fer una aturada publicitària. Gràcies per acompanyar-nos avui, Xavier Giró, i t'escoltem.
De res, gràcies a vosaltres.